El Penedès en Xarxa ens agrada recomanar, oferir-vos multitud d'opcions i de propostes i activitats, i una recomanació ferma que fem són aquestes càpsules, aquestes seccions, aquestes reflexions que ens proposa cada 15 dies el Pere Martí, el Feinejant en Filosofia. S'han de pair, s'han de rumiar bé, per tant, també molt recomanable descarregar-se-les en podcast o en el podcast un cop el pengem després del directe. Pere, bon dia.
Bon dia.
Et deia ara, a micro tancat, així fent broma, a qui dispararem avui? No és pas aquesta la intenció?
Bé, quan fas anàlisi social, anàlisi política, sempre hi ha algú que pot discrepar de les teves posicions i, per tant, que sembla que estàs disparant, no? Bé, i ja que fa servir aquest terme, que és...
Disparant amb l'intel·lecte, amb la raó,
sí.
Amb arguments.
D'una certa violència. Avui parlarem d'una qüestió que s'hi apropa i que també ens servirà per, més endavant, afrontar el tema aquest de la violència, en ella mateixa, no? Però bé, la idea d'avui és parlar del populisme, perquè com que normalment no toquem temes polèmics, doncs avui en triem un que està, doncs, en la primera divisió de la polèmica.
És mainstream ara mateix.
Però no només el populisme com a tal, sinó una de les derivades, que és la relació entre la llibertat d'expressió i els grups populistes o presumptament populistes, etc. La qüestió es planteja a partir d'uns fets molt propers. Suposo que coneixes uns fets que es van produir, uns incidents, a partir de la tercera jornada del Repensem-nos, en el qual un grup de manifestants van intentar boicotar el debat perquè intervenia un ponent que presumptament era d'extrema dreta i sionista, i els manifestants entenien que no s'ha de permetre donar la paraula a aquest tipus d'individus.
Els manifestants eren pro-palestins.
Bé,
no?
Sí, però la qüestió és no s'ha de permetre donar la paraula a aquest tipus de... No és que estiguin en contra o a favor, sinó que no poden dir, no poden parlar, perquè no hi tenen dret. I aquesta és la qüestió que avui, doncs, porto a la reflexió i a l'anàlisi. És una situació que cada cop esdevé més freqüent en les nostres contrades a mesura que els grups d'extrema dreta, o presumptament d'extrema dreta, un altre dia podem afinar sobre aquestes etiquetes que es posen així de manera molt, molt fàcil.
No?
Però
sí.
No és el tema d'avui. A mesura que es van estenent, doncs van produint-se incidents d'aquest tipus, agressions a les parades d'Aliança Catalana, un senyor d'aquests propagandistes d'extrema dreta estatal boicotat a la Universitat Autònoma quan anava a fer un... no sé ben bé què, una... algo allà. Però això es va estenent. I sobre aquestes qüestions, curiosament, i aquí també ve la segona raó de la reflexió d'avui, en el Digital VilaWeb van aparèixer quasi simultàniament, un i l'endemà l'altre, dos articles que plantejaven aquesta qüestió des de posicions totalment contràries, diametralment oposades. Això no és freqüent en un mateix periòdic o digital,
però és molt sa, està bé.
Però era així. D'una banda, el periodista Ramon Bernils, fill del famós i prestigiós Ramon Bernils, que, referint-se a la incidència que he dit de l'Autònoma, doncs manifestava que ell mai se li acudiria prohibir un debat o conferència, que li sembla un molt mal camí. I per refrendar la seva tesi, citava un professor universitari nord-americà, al qual doncs, li havia fet una entrevista recentment i que deia el següent. Diu, als Estats Units, deia aquest professor, pots dir coses que en molts països europeus són il·legals de dir. Partits obertament neonazis poden presentar-se a eleccions i manifestar-se. Als Estats Units la creença és que la gent ja se n'adonarà i decidirà correctament. L'altre model és l'alemany, que creu, basant-se en l'experiència de la República de Weimar, que la gent no té per què escollir correctament. Els votants poden destruir la democràcia i, per tant, s'ha de vigilar. I si no defenses la democràcia liberal, et poden prohibir. La majoria dels països europeus, deia aquest professor, se situa més a prop del model alemany que no pas de l'americà. I per mi, aquesta és una de les poques coses en què Estats Units són políticament millors. A l'endemà, el senyor Pardal, en l'editorial, deia el següent. L'autoritarisme creix i avança i desmunta de mica en mica les estructures que permeten la llibertat de la societat sobre aquestes premisses. No entren el primer dia tot desfilant amb botes altes i fent el pas de l'oca. Això ja han entès que és contraproduent. Entren i rebenten de dins estan les bases de la convivència. La resta la fa la ingenuïtat de la gent, dels mateixos demòcrates, gràcies a aquesta frivolitat de pensar que algun límit hi deu haver, que no s'atreviran, que aquestes coses no es poden fer. I que, per tant, com que el perill no és real, cal tractar els autoritaris com si fossin demòcrates i donar-los veu i legitimitat i asseure's a la taula. La mateixa veu i legitimitat que ells, quan puguin i estiguin en condicions de fer-ho, ens prendran sense dubtar-ne ni un instant. Com veus, posicions no del tot coincidents. En què quedem, doncs?
És complexa, perquè coincideixes amb arguments d'una banda i de l'altra.
Hem de defensar el dret universal a la llibertat d'expressió a risc, en cas contrari, d'anar caient a poc en la dictadura del políticament correcte, és a dir, de la dictadura? O ens hem de defensar sense manies ni contemplacions, és a dir, que hem d'atacar, perquè defensar-se sense manies ni contemplacions és atacar a aquells que, en el fons, ens volen acabar imposant una dictadura. En aquestes circumstàncies s'acostuma a apel·lar a una famosíssima expressió atribuïda a Voltaire, que diu, no estic d'acord amb el que dius, però defensaré fins la mort el teu dret a dir-ho. Alguna vegada la deus haver sentit.
Sí, i tant.
Citació que sembla bastant acreditat avui dia que no és de Voltaire.
Ah, no?
No, perquè sembla que alguna biògrafa seva doncs, li va fer dir, intentant recollir el pensament que ell tenia sobre el tema i que expressava en una obra que es deia Tractat sobre la tolerància. Però el seu pensament s'allunya bastant del que queda reflectit en aquesta frase. Ja que ha sortit el tema de la tolerància, crec que cal que l'estirem una mica més, perquè, tot i que no ho sembli, llibertat d'expressió i tolerància estan absolutament lligades. Perquè la llibertat d'expressió, també suposo que has sentit alguna altra vegada, s'ha de garantir especialment quan expressa coses amb les quals no estem d'acord. I d'això en diem tolerància. Avui la noció de tolerància va associada als valors democràtics fonamentals i fou un dels grans leitmotivs de la nostra transició a la democràcia. Però la noció de tolerància té un origen històric que va bastant més enllà. De fet, neix com a concepte polític, no moral, sinó polític, en una obra de John Locke, que es titula justament així, Cartes sobre la tolerància, publicada a finals del XVII. Ja sabem que John Locke és el fonament de la nostra concepció de l'estat liberal, que posa les bases d'un estat basat en la sobirania popular. Però, a més de la seva obra fonamental, dos tractats sobre el govern civil, on exposa aquestes bases de l'estat liberal, en publica una de complementària, que sembla menor, que és aquesta, Carta sobre la tolerància. Però que li sembla que és fonamental perquè l'estat liberal sigui estable i hi ha d'haver un determinat percentatge de tolerància dins d'aquest estat. Cal tenir en compte que quan parlem de l'OC i dels finals del 17, la qüestió de la tolerància es pensava especialment per les creences religioses. No és estrany que els pensadors polítics de l'època arribessin a la conclusió de que si no hi havia una certa llibertat de creença, si no podien la gent manifestar les seves creences religioses sense esperar a ser perseguits, que difícilment hi hauria estabilitat en els països i entre països. He vist la història de guerres religioses que durant segles havien sacsejat tot el continent europeu. Per tant, Locke va afegir aquesta idea a les bases polítiques de la sobirania popular, la democràcia, etc. Però aquesta idea va néixer una mica així esquerdada, perquè en la mateixa obra, on te recomana que se sigui tolerant amb les creences religioses, i es diu, hi ha alguns casos que no, per exemple, el catolicisme, els catòlics no, perquè són una colla de fanàtics perillosos i aquests perseguir, eliminar i fora. Per tant, ja veiem que això de la tolerància no acaba d'arrullar del tot, i fins i tot en el moment àlgid de la transició, que a mi em va agafar com a professor d'ètica secundària, sempre era una noció que, des del punt de vista teòric, em grinyolava, perquè no feia referència a un dret, sinó a una situació una mica estranya, no? Com una suspensió provisional de l'hostilitat. Però, clar, quan s'acaba la provisionalitat? Si anem al diccionari, que a vegades és útil, moltes vegades és útil, i veiem les excepcions del verb tolerar, que és l'origen, no?, de la tolerància, veiem que són molt il·lustratives. Primera, suportar en els altres alguna cosa que desaprovem. Segona, deixar-ho passar sense consentir-ho expressament. Tercera, resistir sense dany l'acció, i aquí diu diverses opcions, d'una medicina, d'un medicament, d'una condició adversa. Déu-n'hi-do, sempre és alguna cosa negativa que per alguna raó o altra suportem. La primera és molt explícita, suportar en els altres alguna cosa que desaprovem. I la segona continua deixant-ho clar, deixar-ho passar, sense consentir. I la tercera ja és definitiu, suportar un dany, resistir un dany d'una metzina, per exemple. I per què podem posar-nos en aquesta situació tan desagradable de resistir una metzina, etcètera? Home, perquè potser hi ha alguna cosa que ens interessa més, o que és superior a aquest dany. El que passa que, és clar, si la tolerància és sempre suportar en els altres alguna cosa que desaprovem, és a dir, de dolenta, escolta, sempre estem a un pas de dir, no, escolta'm, fora.
Engegar-ho.
S'ha acabat, això no es pot consentir, s'ha de prohibir. De fet, tornem a Voltaire, en la seva obra que abans he citat, on te recull més fidelment el seu pensament, és quan diu: per a merèixer la tolerància és necessari que els homes comencin per no ser fanàtics. Per tant, tornem a allò que dèiem en loc, no? És a dir, sí, hem de ser tolerants, però a veure, cal ser tolerants amb els tolerants i intolerants amb els intolerants. I això, evidentment, per loc, excloïa els fanàtics catòlics. El que passa que, és clar, en la pràctica, com que estem parlant d'alguna cosa que sempre partim de que és dolenta, no hi estem d'acord, desaprovem perquè és dolenta, aquesta qualificació d'intolerància, és fàcil de que s'acabi adjudicant amb allò que no ens agrada. Per exemple, aquí podríem començar a fer-nos moltes preguntes. Allò que deia aquell professor nord-americà, els supremacistes blancs tenen dret a expressar-se i defensar contra un dret fonamental públicament, no s'han de prohibir. Els discursos que qüestionen la democràcia en un estat democràtic, per exemple, el Partit Comunista, que Franco estaria prohibit, però, clar, en un estat democràtic, els comunistes diuen que s'ha d'abolir la democràcia per instaurar el comunisme, per tant, s'haurien de prohibir. I els que expressen idees autodeterministes, S'han de tolerar, s'han de prohibir, clar, si les volen posar en pràctica, ells diuen que això és un dret humà, però i si no està... Ho tenim malament, eh?
Sí, és complicat.
Preguntes que són sempre incòmodes. Això ens portaria a parlar, potser un dia podríem fer-ho, del que avui dia s'anomena la finestra d'Overton. És a dir, aquell conjunt de valors que es consideren acceptables i que es va movent en funció dels esdevenirs, l'esdevenir de la història. Però bé, dic que parlaríem del populisme...
I la llibertat d'expressió.
I la llibertat d'expressió. Anem ara al populisme. El problema és que, com en tantes altres nocions que estan dins del combat polític, està totalment desfigurada i avui dia s'usa com una arma llancívola. Jo dic populista, és com si et digués, jo què sé, burro, o qualsevol és un insult. I independentment del que realment vulgui dir l'expressió, però si et diuen això és que t'estan insultant. Hi ha una expressió tòpica que ens permet acostar-nos a la idea actual de populisme, que és els populistes proposen solucions simples a problemes complexos. Però això no vol dir res. És totalment
no
vaga.
No la compres.
Vaga i imprecís. Això ho pot proposar qui sigui. També s'associa el populisme a l'extrema dreta, però les actituds populistes no tenen ideologia. Es donen i poden donar-se en qualsevol àmbit de l'aspecte polític. Si anem a la història, el populisme, quan neix com a noció política, no té cap connotació pejorativa. Al contrari, es diu populista aquell que planteja com a acció política, com a teoria política, defensar el poble davant dels interessos de les elites. Aquests són els populistes. El significat actual... ja he dit que és molt complex de definir, però la ciència política actual acceptaria, com el més reconegut, que el populisme és aquell plantejament que considera que existeix una connexió especial entre el governant, el candidat o líder, i el poble. Una connexió que fa innecessària l'existència d'intermediaris polítics. Partits polítics i això, perquè el líder ja té aquesta capacitat de captar les inquietuds i necessitats del poble i donar-los compliment a partir de la seva acció executiva. Des d'aquesta òptica, el populisme es plasmaria habitualment amb l'aparició d'un líder carismàtic amb el qual el poble no hi troba una connexió especial i que aconsegueix un nivell d'identificació per part de la ciutadania molt superior a la habitual amb la vida política normal. Clar, quan es planteja la superfluïtat d'instàncies intermediàries sumada a un lideratge carismàtic, que són ingredients que molt fàcilment acaben amb un govern unipersonal i més aviat autocràtic que democràtic. Des del punt de vista de l'estratègia, ens diuen els analistes que els líders polítics que tenen èxit acostumen a tenir-lo no tant perquè prometin que canviaran radicalment les condicions econòmiques dels seus votants, sinó perquè els prometen, i gràcies a aquesta capacitat d'identificació ho aconsegueixen, que canviaran la seva autopercepció social i la seva autoestima personal. Per això, quan es planteja la lluita contra el populisme i es planteja com un combat d'idees polítiques, etc., això és un terreny de joc, diguem-ne, de poca utilitat. Perquè el prestigi del populista es juga en un altre terreny. No en la coherència racional de les idees, sinó en l'eficàcia de la seva proposta per identificar, perquè el grup s'identifiqui entre ells i s'identifiquin amb aquell líder carismàtic. Això ho podem veure amb exemples històrics molt recents. Per exemple, els demòcrates dels Estats Units saben molt bé que van perdre les primeres eleccions davant de Trump perquè el van subestimar, però sobretot perquè per atacar el líder van atacar i van insultar i van menystenir el seu electorat. I llavors això va generar una cohesió de grup i un procés d'identificació amb aquells que estaven augmentant la seva autoestima i dient que la seva autopercepció social havia de ser molt superior a la que deien els altres, que els va fer guanyar les eleccions. El mateix passa aquí, si pensem que Aliança Catalana serà contrarrestada per debats o raons teòriques. Si s'està produint aquesta identificació i els que s'estaven abans identificats i molt propers a altres accions polítiques s'han sentit abandonats per aquestes altres, potser que rumiïn per què. Perquè a vegades dius, no, jo defenso molt la democràcia, etc, però a vegades pensa que més que defensar la democràcia estic defensant m'estic defensant la meva posició dins la de la, dins de la democràcia. Amb això que vull dir, estic més d'acord amb el senyor Partal que amb el senyor Bernils. Hem d'abandonar la manera d'enfrontar aquests temes des del punt de vista del diàleg i s'ha d'anar a l'atac directe, violent. En alguns moments s'haurà de fer, no sé quins. Però, clar,
no sé quins has dit.
No, perquè clar, això és una qüestió de judici en el moment. Des d'un punt de vista de persona imant de la filosofia, jo entenc que sempre s'ha d'evitar el màxim possible perquè caiem en el seu parany. Solucions fàcils a problemes complexos. Per evitar això, doncs el que hem de fer és tenir la màxima comprensió possible d'allò que són els fenòmens socials i polítics i a partir d'aquí proposar solucions. Perquè les solucions simples no tenen per què ser sempre inadequades. Si anem a la ciència, un dels principis fonamentals de la ciència és la navalla d'Ockham. Allò més simple és el millor per explicar la realitat. Encara que sigui molt complexa, com és tot l'univers, però els grans científics, els genis, es reconeixen perquè amb una fórmula Newton, amb una fracció, ens diu com funcionen tots els fenòmens de l'univers. I encara més Einstein, amb tres lletres, E igual a MC quadrat. Ara, amb aquest senyor se'ls va acudir així, de cop i volta. Un dia, ai, li va caure la poma. No. Aquests senyors van arribar aquí després d'un llarg, molt llarg procés d'anàlisi i investigació, en el qual van persistir a trobar aquesta solució. I, a més, no van dubtar en abandonar idees preconcebudes i abandonar els seus prejudicis si no els permetien arribar a tenir una autèntica comprensió dels problemes. A partir d'aquí és quan nosaltres podem fer propostes que siguin simples. No seran simples en la comprensió, seran simples en la proposta. Deia Estellés que hem de buscar la clau que obri tots els panys. Doncs aquesta és la feina. I dèiem al començament, parlem de la violència, en la societat la violència sempre hi és present. El que passa que la qüestió és com la gestionem. I potser en parlarem més extensament en una propera ocasió.
Ho esperem, amb ganes. Pere Martí, gràcies per acompanyar-nos i per aquesta reflexió. Fins aviat.
Fins d'aquí 15 dies.
Això mateix.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Arbós instal·la càmeres de videovigilància entorn de l'estació de tren. L'entorn de l'estació de tren de l'Arbós és una de les zones del municipi que generava inquietud entre el veïnat. Ubicada fora del nucli urbà i sense una il·luminació òptima, havia estat assenyalada com a punt de risc, sobretot a hores nocturnes. Per fer front a aquesta situació, l'Ajuntament ha instal·lat càmeres de videovigilància tant al voltant de l'estació com a l'aparcament adjacent, amb la finalitat de millorar la seguretat i prevenir possibles robatoris o actes vandàlics. Aquesta mesura també busca facilitar la intervenció policial en cas de detectar moviments o incidents fora de l'habitual i servir com a element dissuasiu davant de futures actuacions delictives. Mor un motorista en un accident a la Nacional 340 a Subirats. Aquest diumenge, un motorista de 57 anys i veí de Sant Andreu de la Barca va perdre la vida a la Nacional 340 a Subirats al punt quilomètric 1224. Per causes que encara s'estan investigant, la víctima va patir una sortida de la via i, a conseqüència de l'accident, va morir. Segons el Servei Català de Trànsit, els Mossos van rebre l'avís a les 11:58. Arran del sinistre s'hi van desplaçar 3 patrulles, 2 dotacions de bombers i 3 unitats i l'helicòpter medicalitzat del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, durant el migdia va haver de ser tallada la Nacional 340 al punt de l'accident i més endavant es va donar pas alternatiu. Amb aquesta víctima són 122 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 38 de les quals motoristes. Quinze joves de la Vegueria Penedès reben les beques BECS 2025 de la Fundació PINAE. La Fundació PINAE va presentar dimecres a l'Espai Cultural Fòrum Verger la resolució de la convocatòria 2025 del programa BECS, Beques d'Excel·lència i Qualitat Social, una iniciativa destinada a facilitar l'accés a la universitat a joves amb bon rendiment acadèmic i un alt nivell de compromís social. L'acte va comptar amb la presència dels 15 estudiants becats, acompanyats de les seves famílies i amics procedents de diferents municipis de la Vegueria Penedès i que inicien el seu primer curs universitari en disciplines diverses com les ciències, les humanitats, l'enginyeria o les ciències socials. Amb una dotació global de 150.000 euros, el programa BECS atorga beques amb un import màxim de 10.000 euros per alumne distribuïts al llarg de 4 anys acadèmics. Les ajudes cobreixen les despeses de la matrícula als estudis universitaris en centres acadèmics de Catalunya. I acabem explicant-vos que el Basa Olèrdola participa al Gran Recapte. El Club d'Esports Basa Olèrdola s'implica en el Gran Recapte i organitza un punt de recollida d'aliments aquest dilluns, també dimecres i divendres de la setmana que ve, els dies 3, 5 i 7 de novembre, en horari de 5 de la tarda a 8 del vespre al camp municipal de futbol als Pins de Moja. Una de les integrants del Basa Olèrdola, Gemma Scala, recorda que el club recupera una acció d'ajuda que ja havia fet en ocasions anteriors. Des del club es creu que aquestes iniciatives són molt enriquidores perquè, més enllà de l'esport, ajuden a aprendre valors importants com l'empatia, la generositat i el compromís amb els altres. Escala destaca que des del Basa Olèrdola pensen que ajudar també és fer equip i que la força del club es veu tant dins com fora del camp. Tal com s'assenyala a la web del Gran Recapte, aquest és el moment en què la societat catalana s'uneix per fer possible una de les accions solidàries més grans del país amb l'objectiu de garantir que tothom tingui accés a una alimentació suficient, saludable i digna. Aquest 2025 és la 17a edició.
Penedès en xarxa.
And now the end is near.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
The final curtain. La Montserrat Ferraro és la nostra coach i psicòloga del Penedès en xarxa i ens acompanya quinzenalment al Com sé tu. Bon dia, Montse.
Bon dia a tots. Un plaer de nou, ja ho sabeu, estar aquí amb vosaltres.
Aquesta setmana t'hem proposat que ens parlis una mica de com superar, com se supera, què podem fer quan estem immersos o acabem de viure un fet traumàtic. I clar, aquí el ventall és ampli, no?
Sí, el ventall pot ser ampli perquè o bé podem parlar de separació dolorosa, o bé podem parlar de mort, o bé podem parlar d'un accident, que estem parlant d'un xoc posttraumàtic. Aleshores, clar, ho enfocaríem de formes diferents. El dol, tothom sabem que quan hi ha una mort hi ha un procés de dol, hi ha una negació inicial, hi ha una desesperació i una acceptació, per entendre'ns, per no anar a buscar el fil i prim, però és el procés. I el dol el podríem aplicar, doncs, això, en fets de mort o en fets de que un projecte de vida, com pot ser una separació dolorosa, també es trenca i has de fer tot un procés. ¿Vale? Si hi ha un trencament, hi ha una negació també, perquè jo tinc relacions de parella que el trencament és dolorós i primer és que no pot ser, llavors després hi ha un cabreig, ¿vale? Una desesperació i després hi ha tot el procés d'acceptació. E inclús molts cops amb una separació de relació de parella hi ha vegades, per posar alguns apunts del nostre i donar una mica de llum, que hi ha gent que necessita com decepcionar-se més. I aleshores, molts cops diu, és que sembla que sigui feble. Dic, no, necessites decepcionar-te més. Perquè una persona encara no ho veu clar, necessita provar, necessita deixar anar algun comentari, alguna aproximació, per veure si realment el que està succeint, jo també prenc la decisió, perquè potser l'ha pres l'altre, saps? Llavors jo necessito veure com prenc la decisió també de distanciar-me d'aquesta persona, que jo no estava per la labor de distanciar-me d'aquesta persona. I ho dic perquè ho tingueu present, els que ens esteu escoltant, molts cops una aproximació d'aquest tipus no és una feblesa, és com dir, ho faig, és que si no ho faig, i si ho hagués fet? No guardis aquest dubte pels 90 anys. Vull dir,
llença't.
Fes-ho, i si la reacció és brusca o desagradable, no passa res, et decepcionaràs més i veuràs que tot el procés l'encaixes d'una altra forma tu.
Per tant, ets partidària de la consigna de que més val arrepentir-se d'una cosa feta que d'una cosa que no s'ha fet
no
mai
feta,
i ha quedat
exacte.
Pendent.
Sí, perquè la fantasia és increïble. I pots arribar als 90 anys a la vida. Tots ens trobem dificultats. Aleshores, pots elegir una parella i, evidentment, ja ho sabem, que no són flors i violes. Si tens il·lusió i tens estima, les dificultats es porten millor, però tenim diferències i és normal. Aleshores, pot ser que arribis als 90 anys dient «Ai, si hagués dit, i si hagués dit...» No et cal, eh? No et cal. És millor ser proactiu, trepitjar de peus al terra i dir, és que si truco seré pesat o pesada, vale, i si actua l'altra persona malament, doncs ja tindràs un element més de valoració i de decepció enfront d'aquesta situació. Vull dir, penso que és important, perquè a vegades un no s'ho planteja i tenim molta tendència a creure que les emocions o l'expressar-te, el que tu sents, és debilitat. I no és veritat. Vull dir, no és debilitat, és fortalesa. No va en broma, és allò de que l'altra persona s'ho perd, no? Vull dir, perquè tu haguessis pogut aportar molt més. Però clar, si no coincidim, no coincidim, i si hi ha dificultats, potser tampoc t'interessen a tu, que és el que, al final, arribes donant-te en compte, si et decepciones.
Per tant, abordarem com superar aquest fet traumàtic, entenent fet traumàtic d'una banda el dol, però també els aspectes de xoc posttraumàtic.
Ah, sí, un accident, per exemple. A veure, també voldria dir que un fet traumàtic és que et trenca una mica la realitat que tens. Vull dir, tampoc... Vull dir que tingueu clar que quan treballem en psicologia no solament busques un fet a la vida que realment t'hagi canviat tot, que sí que pot fer quan són coses importants, però després hem de rascar més, perquè és una coincidència d'incidències emocionals, de valoracions, de frases, de conviccions, que, a més, afegit amb un fet trencador, com un fet traumàtic pot ser d'aquest tipus que estem parlant, doncs, clar, tampoc ajuda. Vull dir, tampoc ajuda, però la teva reacció, a part que hi hagi unes connotacions estàndards amb els fets traumàtics i amb els processos de dol, les teves reaccions compten. Vull dir que sapigueu que segons com jo enfronto les dificultats de petit o de petita, també influirà en el moment en què a la vida jo em trobo amb un fet traumàtic. Si jo, quan caic al terra, a la meva mare o al meu pare venen, ai, què t'has fet? Ai, a veure, ui, una mica de sang, que ho arreglem.
Pobreta,
clar. Jo valorant les dificultats d'una forma, o si venen, diuen, ala, què t'ha passat? Fa mal? Una mica. Bueno, a veure, mira, ho arreglem una mica, a veure, es passa un petonet o el que sigui. Vinga, tira endavant, segueix corrent, que anaves a buscar la pilota? Sí, doncs vés. és diferent. O sigui, estic posant dos extrems, però bueno, dintre de tot això hi ha matisos. Aleshores, tingueu en compte que els fets traumàtics tenen un pes, que és el que estem treballant avui, però que tot el bagatge emocional i el sistema educacional enfront de les dificultats que tenim i que ens han ensenyat, també. Quan a mi m'han consentit molt i no m'han deixat arreglar-me les favetes, la dificultat que posi a la vida, sinó que m'ho ha arreglat el meu pare, la meva mare, i m'han sobreprotegit o m'han consentit, doncs clar, les dificultats les gestionaré d'una altra manera.
Faig un incís, diuen que les generacions actuals estan hiperprotegides, sí, que no han conegut el fracàs, la decepció, i bueno, que el primera sí, pedra que troben al camí s'enfonsen.
Sí, 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 és com que et queda un tros de galeta i ja no menges galeta, dius, home, agafa i sabràs quin gust que té. A veure, les altres l'han agafat ràpid, la pròxima vegada t'espaviles i vas ràpid tu. Però és la situació, no hi ha la capacitat d'esforç. Tenim una societat, i això influencia molt el tema dels ditets, o sigui, el tema de la tecnologia.
Pantalles.
Sí, sí, pantalles, ditets, o sigui, tenir les coses immediatament fa que jo perdi la capacitat d'esforç, que és, i també, l'aplaçament del plaer. L'aplaçament del plaer és, escolta, a més de menjar-me això ara, faig això, tot, i m'ho menjo després i ho gaudeixo. Vale? En vez de fotre'm un got de vi tregat, ostres, després quan acabi em poso el vinet, me'l degusto, me'l bec... O sigui, això és l'aplaçament del plaer. Aleshores, anem a prendre alguna cosa. És que ara no puc. Hòstia, doncs ja no anem. No, home, no. Anem després, ara no puc, però d'aquí mitja hora podré. Va, doncs ja no anem, tio, que no sé què. Dius, no t'estic portant la contrària. És això. És el que deies, és el que ens estem trobant. Vull dir, està marmant la capacitat d'esforç. Llavors, amb aquest perfil, davant d'un fet traumàtic, ja veurem com reaccionem. Potser a vegades sí que val la pena un susto important, a lo millor perquè la gent trepitgi de peus al terra. Però bé, vull dir, a vegades...
Tampoc li desitgem a ningú.
No li desitgem a ningú, exacte. Una cosa super senzilla que pugui ensenyar a valorar la vida seria suficient.
Tanquem aquest parèntesi, sí. Anem a veure el procés o l'ABC de cara a superar aquest fet traumàtic. Dividim en funció de si és dol o xoc posttraumàtic o
jo
és el mateix?
No, jo et marcaria dues situacions, perquè el xoc posttraumàtic, per exemple, en accidents, molts cops no en soc conscient. Vull dir, hi ha diferents tècniques que es treballen, que crec que en un programa aquí ja vam parlar de tècniques i d'intervenció, perquè et queda com... Perquè ens entenguem entre nosaltres, et queda com fixat una sèrie d'inputs de l'accident, no? I llavors, quan passen, els apartes. Aleshores, necessitem que passin perquè es vagin processant i cada vegada els vegis més lluny.
Com és aquest procés, doncs, en aquest cas? Un accident de trànsit, per exemple.
Aquest procés, primer és treballar-ho i ser una mica conscient, vale? Aleshores, la recuperació és el primer, perquè la persona pugui
primer
estar...
Primer la part física i després l'emocional o al mateix temps?
Bueno, seria bo que poguéssim treballar tot al mateix temps, però resulta que en medicina t'arreglen primer la física. ja m'agradaria, perquè ja tinc clients que arriben per fi amb un fill, amb autisme, desesperats a tenir un psicòleg i li diuen que la següent sessió és d'aquí 3 mesos. Aleshores, clar, comprendrem que la situació psicològica no està molt bé en el món sanitari actualment. Jo, com a decana, quan vaig arribar, teníem 12 psicòlegs per tota Catalunya, ara en tenim molts més, hem treballat molt, companys estan al Col·legi de Psicòlegs batallant per això, però continuem amb carències psicològiques. Per tant, obert aquest parèntesis, tanco, ja m'agradaria que es treballés psicològicament
però
des del principi.
Primer t'arreglen, vale? La cama, per dir alguna cosa, i després has d'abordar tu aquesta part emocional, no?
Sí, sí. Només amb una pel·lícula, el Bruce Willis, vaig veure una vegada que anava de policia i que va haver-hi un accident i que li va entregar una targeta dient-li si necessita assistència psicològica, connecti amb això. I dic, hombre, surt en una pel·lícula americana, però fa molts anys, ja no ho he vist gaire més, Però que...
En un món ideal seria
era,
així.
Sí, seria això de dir, donar-me l'assistència. El que vam crear, vaja, aquí em sento responsable i primera motivadora del tema de psicòlegs amb emergències, precisament anava per aquest sentit, perquè quan en algun moment et passa alguna cosa, et puguin donar un acompanyament. Ha sigut una batalla molt forta amb l'àmbit mèdic, crec que ja ho hem parlat en algun programa aquí, però de moment ho vam aconseguir. Vam aconseguir abans de la crisi que els psicòlegs, abans de la crisi del 2008, que els psicòlegs estiguessin al Pla Integral d'Urgències, amb el SEM, anaven també amb una sortida del SEM molts cops, però Si hi ha retallades econòmiques, l'últim rol i l'últim personatge professional que ha entrat en l'equip és el primer que surt. Aleshores, això és el que ens va passar.
En aquests casos, el patró és semblant o cadascú té una vivència i ho afronta diferent?
No, cadascú té la seva vivència. Mira, jo crec que per il·lustrar-vos us puc explicar un cas que és molt maco d'una clienta meva. Va venir perquè deia que tenia moltes pors, que tal i que qual. És veritat que va passar un càncer, però l'ha superat i li ha donat la volta.
Clar, hem dit accident de trànsit, però una malaltia com un càncer, també et pot deixar en xoc posttraumàtic, no?
No, no els li diem xoc posttraumàtic, és xocant.
D'acord.
Però no és un xoc posttraumàtic amb la definició que tenim del xoc posttraumàtic.
Tornem a l'accident, doncs.
Exacte, però sí que una malaltia realment et trenca, és un trauma, podem dir, però no un xoc posttraumàtic, és un trauma.
Però per nosaltres també és un fet
traumàtic. Sí, és un fet traumàtic.
Que toca treballar i superar.
Sí, sí. Aleshores, és un fet traumàtic perquè et trenca el ritme de la teva vida, necessites com harmonitzar-ho, com lluitar, i després com tirar endavant si li dones la volta, que també té les seves dificultats. Diem, ostres, molt bé, ha tirat endavant, ha desaparegut, l'operació ha anat bé, t'estan valorant, però també hi ha una sèrie de medicacions que tens que anar prenent, una sèrie de coses que t'alteren el ritme quotidià, etcètera, etcètera.
Que tu tampoc ets la mateixa, no?
Exacte.
Tot i que et donin l'alta i diguin, torna a la teva vida...
Traumatitza, entre cometes.
No ets la mateixa, no?
Vale.
Han passat coses.
Sí, el que és important és que aquests fets traumàtics, que són trencadors, es diu trauma perquè és trencat, vale? Que són trencadors, realment recol·loquem les peces l'abans possible i almenys connectem amb nosaltres l'abans possible. També és veritat que tens un accident de cotxe i et quedes en cadira de rodes i és un fet traumàtic. Vull dir que això és una mica el ventall del que estem parlant avui. Clar, si no fas el procés d'acceptació, que deia negació, vale, amb el dol i situacions de mort o situacions que ens succeeixen, ens neguem al principi, després ens desesperem, acaba un dena i després hi ha tot el procés d'acceptació, que és el que ens permet adaptar-se al cara al futur, que és el que ens permet sobreviure, ens permet treure tot el rendiment. Vull dir, si et quedes en cadira de rodes, està claríssim que no podràs fer una carrera d'atletisme sense cadira de rodes, però sí que pots pertànyer a les carreres amb cadira de rodes, que per sort el nivell d'esport ha avançat amb aquest concepte. Però clar, ja és un procés que hem de seguir. I és una adaptació amb aquesta realitat que tinc.
Quan ja has superat...
Els dos primers, vull dir, el negar que no ens agrada que hagi succeït això.
La negació és inevitable?
Sí, la negació la tenim tots, home. Quan hi ha una separació, com comentava abans, tampoc tens ganes si és l'altre que t'ho planteja. Tu no t'ho has plantejat. I dius, no, home, no pot ser. O a vegades jo he sentit parelles que dius, bueno, ho deixem, i l'altre li ha dit, no. I ve i diu, és que li dic, i em diu, no. I dius, bueno, com ho fem, això? Perquè no vull barallar-me. Doncs l'altre diu, ah, no. Demà ens veiem i ja en parlarem.
Però en tot cas, la negació és una part del procés, no?
Sí,
hi ha un moment
part...
que s'ha de superar.
Bueno,
hi ha qui s'hi queda encallat?
Bueno, hi ha qui es queda amb la negació. Bueno, més aviat es queden a vegades amb la desesperació. I després, sí, amb pensar que no ha pogut ser. De fet, la negació és un pas, però qui es queda encallat entra en culpabilitats. Que això és més espantós, més apestós, per dir-ho d'alguna forma. La culpabilitat, ja ho sabeu, que és un sistema de manipulació. I és una immensa necessitat de tornar enrere perquè no hagués passat això, que la negació et pot portar amb aquest sentiment circular. I llavors és com voler ser Superman. Vols tornar enrere per fer el que fa el Superman a la pel·lícula, de donar 7 voltes enrere al temps i salvar la noia abans de salvar la presa, i així ho farà tot. Però és impossible, el temps no torna enrere. Per tant, de la negació saltes qualitativament a la culpabilitat i t'enganxes amb un sentiment que et destrueix bastant. Perquè la culpabilitat és com si tinguéssim algú dolent. No poguéssim mai tirar endavant si no tornem enrere. Per tant, és un cercle tancat, és un sistema de manipulació que es va inventar en el seu moment per aconseguir que tu facis el que jo vull que tu facis, encara que jo no estigui davant, perquè penses que després, si no ho fas, seràs dolenta o seràs dolent. Aleshores...
Els que estem a costat, quin paper hem de jugar? Perquè estàvem focalitzant en la persona que viu in situ el fet traumàtic, però... També m'agradaria saber el rol que podem jugar els que estem a costat.
Ara obrim un altre meló.
Mai saps.
Ara obrim un altre meló.
És una pinzellada.
Sí, ara obrim un altre meló, perquè, clar, estar al costat de les persones has de poder saber què està passant i acompanyar. I, a més, jo he treballat amb el món sanitari per donar males notícies, i quan t'he dit que interveníem amb el tema de psicòlegs amb emergències...
Sí, però no pensava tant en els professionals com en la família, els
amics...
Ja,
però és el que t'estic dient. Vaig per aquí. Vull dir, hem treballat amb tot això pel tema de professionals, de com dir les coses, perquè justament les famílies poden reaccionar de moltes maneres. Aleshores, és treballar amb els professionals perquè entenguin que les famílies reaccionen de moltes maneres, aleshores, quan ha passat alguna cosa i quan resulta que tens algú que no saps com ajudar-lo, que no saps què fer, i llavors et reacciones de 50.000 formes. És important que la família sàpiga que la negació és la primera situació i que després hi ha una desesperació, unes pors dintre d'aquesta desesperació, però la desesperació són inseguretats, aleshores són pors que et van... És important treure-les cap a fora i et van resituant. I, definitivament, l'acceptació. Aquí és on volia posar jo l'exemple d'aquesta persona que, en certa manera, va venir, tenia moltes pors, vam treballar del càncer, que després ens hem anat per l'excursió del càncer, ella li havia donat la volta, però rascant, descobrint que als 11 anys va tenir un accident de cotxe. El tenia el seu pare conduint, anava tots els 5 germans, i ella és l'única que va quedar amb tot el braç esquerre lesionat. Tot el braç, perquè no hi portaven cinturons en aquella època, fa molts anys, i llavors tot el braç hi va quedar lesionat. Però la van tractar tan bé justament en l'hospital, i va ser la nineta dels ulls de tots els germans, va ser l'única que va sortir lesionada, la van mimar, i, curiosament, sortia amb les sessions de teràpia que feien, doncs que ella després havia tingut moltes pors i que havia crescut pensant que era una nena amb pors, i resulta que la canalitzes era el xoc postraumàtic que li anava sortint. Perquè de cop i volta el cotxe va girar, ella va rascar, doncs hi havia tots d'inputs que se li havien gravat al cervell.
Aquestes imatges.
Que ningú li va explicar que tot això tard o d'hora li tenien que sortir. A vegades estava dormint i li venien els flaixos, però ella no sabia què eren aquests flaixos. I clar, sort que ho vam poder treballar i es va alliberar ella de moltíssimes coses. Això és el que intentava explicar-vos. Quan hi ha un xoc posttraumàtic, és veritat que és difícil que passi, però si vas deixant un procés normal, pot ser que trigui un any, però després apareixen les imatges, perquè el cervell té que arxivar. Si tu no el deixes arxivar perquè encara t'impacta molt emocionalment quan apareix una imatge o no saps què està passant i intentes evadir-te perquè et desespera, no saps què és, però et desespera, aleshores, clar, tard o d'hora això té que anar passant, i amb ajuda de tècniques de relaxació, d'esflugia, d'EMDR, que són tècniques que ajuden a passar inputs d'un hemisferi a l'altre per arxivar-lo, comprendre, i llavors poder-li baixar la intensitat emocional. Però s'ha d'anar poc a poc, no us penseu que és arribar, anem a una sessió, passa d'una banda a l'altra i ja està. És progressiu i és poc a poc i és emocional. ¿Vale? Aleshores, és important tenir en compte que això, amb un accident, té un procés. L'altra qüestió és una mort d'algú. ¿Vale? És un xoc traumàtic, un fet traumàtic. Això que és de l'accident, normalment.
Vale, ens queden 3-4 minuts, ens dediquem en el cas de mort.
De mort, sí. La mort necessita també el seu procés. A veure, no és el mateix una mort esperada que una mort sobtada. Una mort esperada pots despedir-te d'algú, malgrat tot quan arriba, sempre és, ostres, vull dir, aquell procés de, ai no, que és la negació, però dura menys. En canvi, quan és una mort sobtada, doncs és un procés de negació molt més fort que dius, a veure, tornes a pensar, però si ahir estava aquí. És com el teu cervell diu, però si ahir estàvem parlant, però si ahir estava aquí, no pot ser.
O fent plans, exacte, o el que sigui. No?
No pot ser, però sí que és. Aleshores, clar, després comences a notar l'absència, que és el procés de desesperació, de desengelament, i a poc a poc et vas acostumant a la seva absència, que són paraules poètiques que surten amb el Serrat, per exemple, em vaig acostumar a la teva absència, ¿vale? I després hi ha un procés d'acceptació. Okay? Aleshores, d'una forma o d'una altra, en els processos d'acceptació, el que fas és aprendre a donar-te en compte una cosa que jo explico molt i que la vaig fer amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, parlant amb professionals també, que és que tota mort té un regal amagat, ¿vale? que és un tresor. Vull dir que és allò que et deixa la persona que ha conviscut amb tu, que t'ha ensenyat o que t'ha compartit coses, i que un cop entres en el procés d'acceptació tens molta més capacitat mental per recollir tot allò que tu té un valor i que, a més, t'ajuda a seguir endavant amb el ritme de la teva vida. Per tant, sortir d'un fet traumàtic vol dir que, d'una forma o d'una altra, hem d'intentar abordar-lo, ser valents, enfrontar-lo i treure-li l'aprenentatge que puguem per continuar vius, perquè tard o d'hora ens morirem tots. Aleshores, si estem aquí, serà per alguna cosa. I si un fet traumàtic li podem donar la volta, rascar i continuar endavant amb la nostra vida, és un guany i una heroïcitat bastant important.
Piano, piano, no?
Li piano,
pots
piano.
Deixar un any, dos anys, el procés?
Depèn de les persones, és el que he dit, el contingut emocional de com ens hem educat i com hem enfrontat les dificultats i tindrà molt a veure. Jo ara mateix tinc una clienta que amb el càncer s'està desesperant perquè ella era autònoma, ho feia tot, i ara resulta que està molt bé, ha pogut entrar en un estudi que li ha salvat la vida perquè les seves proteïnes eren aptes i tal, però rondina. I rondina, i llavors, clar, hem d'intentar eliminar el cortisol, no? Perquè ja que hem sortit endavant, no cal que carreguem més de cortisol. Però això té que veure amb el procés educatiu que ha rebut. Aleshores, tingueu en compte, els traumes estan, capacitats, podem demanar ajuda professional per donar-los la volta, recomanació, entendem, la medicació és important quan es necessita, però sobretot eines psicològiques per seguir endavant. La medicació no ho fa per si sol. La medicació ens ajuda perquè nosaltres podem equilibrar-nos i treballar i enfocar el futur. La medicació no és la solució, la medicació és una ajuda. Excepte en casos d'esquizofrènia, que el que fan, o en altres casos, etc., que el que fan és equilibrar-te contínuament, però justament et donen una eina perquè tu puguis seguir avançant a la vida també.
Aquesta és la consigna, seguir avançant a la vida. Gràcies, Montserrat Ferraro, bona setmana.
Gràcies a vosaltres. I've had a few.
Marxem. Esperem que els continguts d'aquest dilluns us hagin agradat i convençut. Sempre els podeu recuperar al podcast i demà ens retrobem amb altres veus i propostes a partir de les 9:06 i fins les 12, menys dos minutets. Adéu i que acabi d'anar molt bé aquest dilluns 3 de novembre.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.